L'any 1825, l'escriptor Nathaniel Hawthorne es va tancar a la seva habitació. Quan va sortir-ne, aproximadament 12 anys més tard, va escriure al poeta Longfellow i li va dir: «M'he convertit en un presoner de mi mateix. M'he tancat en un calabós i ja no en trobo la clau. I fins i tot si la porta fos oberta, gairebé tindria por de sortir». Sortir i no saber tornar, sortir sense objectiu, fer-se fonadís i tal vegada algun dia reaparèixer. És pràcticament un topos, un tema literari que Hawthorne va sublimar i que avui analitzarem a Ciutat Maragda. Parlarem del seu Wakefield amb el Jordi Puntí i la Maria Boigues i també de Berta Isla, la protagonista de l'última novel·la de l'escriptor Javier Marías, que avui també ens visita. En record, doncs, de Wakefield, el proscrit de l'univers, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
In some old magazine or newspaper, I recollect a story, told as truth, of a man, let us call him Wakefield, who absented himself for a long time from his wife.
Així comença aquest Wakefield, conte de l'any 1835, en la veu molt reconeixible, d'altra banda, de Paul Auster. I així comença també aquest Ciutat Maragda. Jordi Puntí, Maria Boigues, què tal?
Molt bé.
Conegut, molt bé. Aquest inici celebèrrim d'un conte que, vaja, d'això es tracta, que pot estirar molts fils i que, a més, en ell mateix és l'embrió de moltes altres coses, no?
I tant. I és un conte fundacional, podríem dir-me, tot i que la paraula és una mica molt acadèmica o massa mestratites, però és interessant. És un conte que dona molt joc, que en 10 pàgines, o menys de 10 pàgines, conté tot un món i jo crec que conté moltes altres lectures. També.
Jo suposo que és un conte que qualsevol escriptor que escriu contes especialment el deu tenir com una obsessió, en algun racó inconfessat.
Jo crec que si has llegit aquest conte, tens ganes d'escriure un conte. O sigui, et remou tantes coses que tens ganes, ara parlo com a escriptor, tens ganes d'escriure contes o un conte on d'alguna manera t'hi acostis i formis part d'aquest, del que explica, de tot el que explica.
Això passa en general amb moltes de les idees i dels contes de Hawthorne. En tot cas, sentíem l'inici en anglès, però a mi em sembla que val la pena, si més no, a la primera pàgina, que allà hi ha continguda, no?, l'essència condensada de qui és aquest personatge, qui és aquest Wakefield, Jordi Puntí i Joan Sallent, el traductor, quan vulgueu.
Sí, es diu Wakefield, el conte, no sé, no és una obvietat. En algun vell diari o revista recordo haver llegit la història, narrada com a certa, d'un home, anomenem-lo Wakefield, que va estar molt de temps apartat de la seva dona. El fet, anunciat així en abstracte, no és pas gaire excepcional, ni, sense precisar-ne com cal les circumstàncies, condemnable per impúdic ni per absurd. Sigui com sigui, aquest cas, si bé no és de bon tros el més greu, és potser el més estrany de tots els delictes maritals coneguts. I més encara, és l'extravagància més notable que es pugui trobar en tota la llista de rareses humanes. El matrimoni vivia a Londres. L'home, fent veure que se n'anava de viatge, es va allotjar al carrer contigu a casa seva i, sense que en sabessin res la dona ni els amics i sense cap motiu que expliqués aquest desterrament voluntari, hi va viure més de 20 anys. Durant tot aquest temps va observar diàriament la casa i sovint l'abandonada senyora Wakefield. I després d'un interval tan llarg en la felicitat matrimonial, quan la seva mort ja es donava per certa, els seus béns s'havien repartit, el seu nom ja era oblidat i l'esposa feia molt i molt de temps que s'havia resignat a la viudesa tardoral, un vespre va passar al llindar de casa seva tranquil·lament, com si no hagués estat fora més d'un dia, i va ser un marit afectuós fins a la mort.
Aquesta, no, és l'entrada d'aquest Wakefield, i a partir d'aquí explica alguns d'aquests 20 anys, desaparegut, i un dels grans enigmes que s'ha plantejat sobre aquesta història és el per què, no? És a dir, per quina raó decideix un bon dia sortir de casa seva i tornar, o no tornar, o s'ho planteja, fins i tot ell apunta com una mena de broma estranya. De fet, literalment diu el narrador en un moment determinat, la petita broma, no? Déu-n'hi-do, quina broma.
Sí, sí. Jo, mira, precisament en aquest, la petita broma, he de dir que avui, quan venia cap a la ràdio, l'estava rellegint a l'autobús i m'he passat de parada perquè estava tan capficat i en part té a veure amb aquesta petita broma, perquè estava intentant decidir si era irònic, si Hawthorne era irònic, perquè en realitat una de les coses, bueno, hi ha moltes coses interessants en aquest conte, però una de les atractives és també com tracta el seu personatge, que en algun moment ens diu és una persona que no té imaginació. Li dona uns quants atributs, el maltracta bastant. Jo vaig fer una llista, parla d'egoisme, de vanitat, de propensió a l'astúcia, que és un tema que després reprèn cap al final, però en canvi diu que no té cap imaginació. I com que ell, no, com que el personatge, el Wakefield, no té imaginació, diguem-ne, l'acaba posant ell, el narrador, no? Però alhora, i aquest és un dels temes per mi atractius, la demana també en el lector, el fa partícip d'aquesta imaginació, no?
Sí, això és una de les coses que fa més d'entrada. És veritat que és un conte que és el model de conte, perquè són, em sembla que són 8 pàgines en què cada paraula conté una càrrega d'enigma i de possibles enorme. I aleshores és un conte que, a part de tenir ganes de llegir-lo en veu alta sencer ara mateix, tens ganes, un cop has acabat de llegir-lo, de rellegir-lo una vegada i dues i tres infinitament, perquè cada cosa que et diu és una cosa que en el fons t'obliga a ser tu també l'afabulador autor d'aquell conte. I el Hawthorne t'hi convida d'entrada, a més, perquè diu tots nosaltres podem formar-nos una imatge d'aquest personatge, d'aquest fet que ell ha llegit al diari, formar-nos la nostra pròpia imatge i batejar-lo com vulguem. I ja d'entrada, això de la càrrega de cada mot, Wakefield, el cognom que ell li posa, és una tria que quan t'atures a mirar què és, no s'acaba mai, perquè és un compost. Hi ha d'una banda field, que és el camp obert, de l'altra hi ha wake, que vol dir tres coses distintes, és a dir, vol dir la vigilància, però també vol dir la vella funerària i finalment també vol dir despertar algú. I Wakefield és un terme bèl·lic que designa el guaita, que efectivament està en posició de sentinella, i al mateix temps és una ciutat real del Yorkshire que era coneguda com la ciutat feliç. És tot això.
Mare de Déu.
És a dir, que en aquesta manera que ell té de dir posem-li Wakefield,
sí,
atura-t'hi, sí, i vas en 1000 direccions diferents. I després hi ha aquesta cosa que és el gran secret del conte, que és el secret matrimonial, perquè ell ho presenta inicialment com un delicte marital i després són 1000 coses més, potser més importants que el delicte marital. Però el cert és que la dona és l'única que en el fons intueix l'inquietant enigma del seu marit, que és un home vulgar, per altra banda.
Acostumada també la dona com està, i això ho explica, sí, no? A rareses d'aquest tipus.
Diu, això ho he de llegir, perquè ho tinc marcat també, diu, si haguessin preguntat als seus coneguts qui era de tot Londres l'home que amb més certesa no faria res avui que fos recordat demà, haurien pensat en Wakefield. Només l'esposa del seu cor hauria dubtat. Ella, sense haver-li analitzat el caràcter, era, en part, conscient d'un callat egoisme que li havia anat rovellant el cervell inactiu, d'una forma peculiar de vanitat, el més incòmode dels seus atributs, d'una propensió a l'astúcia que rarament havia produït efectes més positius que el de guardar secrets insignificants, apenes dignes de ser revelats. I, finalment, d'allò que ella anomenava les petites rareses ocasionals d'un bon home. Aquesta última qualitat és indefinible i potser inexistent. Coincidint, a més, amb això que tu deies del nom, que té tantes possibles explicacions, el que jo veig d'aquest conte i el que el fa tant, aquestes ganes de rellegir-lo, és que totes les paraules són significants.
Sí.
O sigui, no hi ha ni una paraula que l'hagi posat per atzar, sinó que veus molt bé que, diguem-ne, en cada decisió vol explicar-te alguna cosa. I aquí podem reprendre el que tu preguntaves al principi. Uh-huh. Per què? Què hi ha al darrere? Quin és el misteri d'aquest conte?
Una de les paraules clau que ara les citaves és vanitat, no? És a dir, es planteja com afectarà la seva absència a la seva dona.
Hi ha això que al mateix temps ell no s'ho planteja, perquè és una situació ben rara. A més, és un conte que és molt divertit, al mateix temps que és molt preocupant, però té un enorme humor. Perquè, entre altres, perquè és un home una mica ruc. En el fons és un ruc, però que té idees excèntriques, i una d'elles és que això se fa la sorpresa a la seva dona de dir-li: me'n vaig de viatge, 3 o 4 dies, no sé quan tornaré, però segur que seré aquí per sopar divendres. I en el fons ella sap que li està mentint, i també t'adones que hi ha un joc marital, que vés a saber si és també un joc eròtic, que consisteix a ell dir una mentida i ella seguir-li la veta. I crear aquest espai buit en què no passa res, però és el secret. I ell fa això i ho ha premeditat, perquè ha llogat un lloc.
Clar.
És a dir, ho ha previst, però en el fons no sap què està fent. I això és una de les màgies del conte, d'algú que es troba atrapat. I trobant-s'hi atrapat, s'adona sense dir-s'ho, perquè té aquest pensament tou, aquest pensament una mica vegetatiu, que fa que no concebi idees ni imatges de debò, però en el fons el pensament és: a veure què passa a casa meva quan no hi soc. I a veure què fan els meus quan no hi soc, i a veure com viuen la meva absència, que en el fons el drama del conte i el drama de la ciutat on passa el conte és que pots desaparèixer sense que passi res. Però res vol dir estrictament res. I t'adones que t'està parlant també d'un lloc, que és la gran ciutat, que és el lloc de l'anonimat, evidentment, però encara pitjor que l'anonimat. És el lloc on pots morir-te i la vida continua en el segon immediatament posterior a la teva mort.
De fet, jo crec que la vanitat, aquesta que dèiem, té a veure exactament amb això, que és la vanitat de pensar-te que si tu faltes, la gent es preocuparà molt per tu. No només la teva dona, sinó tu canviarà, la teva absència volguda canviarà el món i el transformarà, diguem-ne, i no és veritat. Llavors, per mi el joc és aquí, també té a veure, i diguem-ne, la interpel·lació amb el present té a veure amb una cosa que tots hem pensat. Jo crec que tots hem pensat, que és que en un moment donat, un dia, tu pots desaparèixer, pots fer aquest gest de marxar, fins i tot amb una certa premeditació, de marxar, d'anar-te'n... Això, tu te'n vas en un altre barri, avui dia probablement al carrer del costat, bueno, també podria ser, però fins i tot si te'n vas en un altre barri i mai més sabran de tu, no? Si no fan l'esforç. Però clar, la teva vanitat et fa pensar, faran l'esforç. Ell és pitjor, perquè se'n va a veure què passa. Es mira per la finestra a veure què passa, què fa la seva dona, i un dia veu que ha entrat el metge, que està malalta, i malpensa i pensa: ai, ara es morirà o el que sigui, no? És a dir, ell creu que la seva absència deixarà una petja i una empremta en la vida dels altres, i la realitat és que no. La Maria introduïa un element que per mi és molt, molt, molt atractiu i molt interessant d'aquest conte, que és aquesta cosa de desaparèixer en la gran ciutat. Jo crec que és del primer cop on d'alguna manera es parla de l'individu, la idea que l'individu, dintre de la gran ciutat, l'individualització, que en diu ell, aquesta cosa de formar part del gran grup o no. I de fet hi ha aquesta escena, que és un altre, jo crec que és un gran moment del conte, en què un dia pel carrer hi ha una gentada i es creuen, no? I han passat 10 anys, es creuen i hi ha com un fregament d'ala. I aquell moment que dius: ostres, sí, s'han reconegut o no s'han reconegut?
Queda el dubte,
i cadascú continua el seu camí.
Que això és una cosa també molt, molt, molt increïble d'aquest conte, i és que després d'haver-nos explicat a l'inici això, aquesta mena de caràcter cluc, de caràcter tou, de caràcter inactiu del Wakefield, tot el que passa ho fan els cossos. Per exemple, l'endemà d'haver-se'n anat de casa, quan el Wakefield ronda a casa seva a veure què hi passa, els seus peus el porten d'esma a pujar els esglaons de casa seva, i està a punt d'entrar-hi per pur costum, perquè és un animal de costum, i és un cert refrec del peu contra l'escala que fa que de cop i volta pren consciència que no, que ell ha decidit una altra cosa, que ha decidit no tornar. I això que dieu de 10 anys després, hi ha una cosa que per mi és espectacular, que és que en dues ratlles abans t'ha explicat que ell aquesta mena de neguit d'observar-se, d'observar-se a distància, d'observar casa seva a distància, de rondar casa seva com un fantasma, s'ha anat xuclant i aprimant, i ho diu, s'ha convertit en un home prim. I la seva dona, en canvi, s'ha anat tornant grassa. I quan es toquen, tu sents aquest home prim i aquesta dona grassa que no es reconeixen, però és que no es reconeixen físicament, crec jo.
Sí, sí, sí.
I a més a més, som al mig, mitjans del 19, és a dir, és la formació de la URBS moderna i tot plegat.
Exactament,
no?
Sí, sí. Pensa que falten 20 anys perquè s'escriguin Els Miserables, perquè s'escriguin Les Flors del Mal, s'escriguin Dickens, el primer llibre de Dickens és coetà, o sigui, és de 1836-1837, però bueno, diguem-ne, la seva descripció de Londres, aquest urbà i de diferents, és molt més tardà. A mi em va fer recordar, en canvi, una frase en el llibre de la Vivian Gornick, aquest que s'ha publicat ara, que és la dona, em sembla que es diu La dona estranya i la ciutat, que són tot de reflexions al voltant de viure i desviure solitàriament a la ciutat, que és el que fa ella, recorda una frase de Samuel Johnson del 1740, és a dir, gairebé 100 anys abans, que diu, a veure si la trobo per aquí, diu: quan un home està cansat de Londres, està cansat de la vida. És a dir, en el fons, la vida és el brugit de la ciutat, això el 1740 ja, doncs, podem imaginar que el 1835, 95 anys després, encara és molt més evident aquest brugit, perquè, evidentment, la ciutat ha crescut i la sensació de formar part d'un grup és que és molt més forta i, per tant, l'individu també queda cada vegada més en entredit, si vols dir-ho així.
No? Més l'anonimat, també, no? Sí. I què us sembla el narrador? Perquè té un punt estrany i un to, a vegades gairebé moralitzant, interpel·la directament el narrador, el personatge, li diu: pobre Wakefield, poc t'imagines la teva insignificància. És a dir, hi ha intromissions estranyes del narrador. A vegades Hawthorne ha estat llegit des de l'al·legoria, des de la cosa que està moralitzant, perquè ell mateix, quan escrivia Idees de contes, al final hi acaba apuntant-hi una moralina, no? És a dir, no sé si hi ha aquest missatge.
A mi se me n'acuden dues de possibles moralines al mateix temps que crec que realment aquí no n'hi ha cap, perquè n'hi ha massa, si vols. Una d'elles te la diu ell molt clarament i, a més, en forma de moralina, a propòsit d'això que dèiem abans, d'aquest personatge que, en el fons, té la vanitat de veure què produeix la pròpia mort. I hi ha un moment en què diu: és perillós obrir esquerdes en els efectes humans, i no pas per l'amplada o la fondària, sinó per la celeritat amb què es tornen a tancar. És a dir, alerta que la vanitat no et porti a posar a prova la resistència dels efectes, perquè t'adonaràs que, en realitat, és el que dèiem, no comptes per res. Però per res és literal, res. L'altre, jo crec que és una advertència al lector, en dues formes. Una d'elles, en forma de convit, és a dir, una advertència generosa i càlida i hospitalària, que és una abraçada, que és: vine amb mi a divagar. Vull dir, aquesta història jo l'he llegida en el diari, m'ha produït aquest article conte, que ja m'agradaria que fos una novel·la sencera, em sap molt de greu que siguin només 12 pàgines, diu ell mateix, però això que faig ho podries fer tu, lector meu, ho podríeu fer tots, a una condició: que tingueu imaginació, que no sigueu uns Wakefields. I també, en aquest sentit, hi veig una moralina, que és: alerta amb les persones sense imaginació. No us en refieu.
Sí, sí, coincideixo plenament. I, de fet, he recuperat el moment aquest on entra a parlar directament amb el lector. Diu: pobre Wakefield, poc t'imagines la teva insignificància en aquest món tan immens. O sigui, en el fons ens està utilitzant a nosaltres com a interlocutors, o sigui, és un conte un text que t'està parlant directament a tu, no està parlant. I jo crec que hi ha una voluntat, a més, de realisme, o de realitat, fins i tot, molt forta en aquest fet, en el fet que ell no parla d'un conte, sinó parla d'un article. Cosa que em fa pensar en que, si el lector del seu moment llegia això com una cosa certa, era molt més impressionant que s'hi llegia com un conte.
Clar,
la idea de... Imaginem-nos. O sigui, jo crec que està jugant... És l'efecte de Daniel Defoe quan escriu Robinson Crusoe, sí, i diu: això va passar de debò.
Sí.
És mentida, però com que ho diu, tothom ho llegeix pensant: oh, és el fet divers d'avui dia és això. No? I aquí jo crec que passa exactament el mateix. El que passa és que, al mateix temps, com que és molt llest, el que fa és dir-te: costa't, que ara t'explicaré una història real. Però, al mateix temps, et demana que, com a lector, formis part d'aquesta història real. O sigui, que tu te la creguis i, d'alguna manera, acabis fent el que dius tu, Maria. tingues imaginació. O sigui, no t'esperis que t'ho expliqui tot jo. Tu ara també hi has de...
T'hi has de mullar.
T'hi has de mullar. I d'alguna manera, fins i tot, has de pensar... És que jo penso molt en això, no? Penso en la idea de... aquesta paràlisi de, que té Wakefield, que és una paràlisi abans i després, perquè un cop se n'ha anat a viure a tot sol allà, potser pensa... Potser, jo m'imagino, pensava, bueno, estaré una temporada, pot ser que sigui un joc fins i tot amb la seva dona, això no ho sabem, però llavors passen 20 anys, és que passen 20 anys. No és, hi ha una paràlisi absoluta, o sigui, en quin moment decideixes que atures aquest joc? És que deixa de ser un joc, en realitat. És, a mi em feia pensar... tot i que és molt, molt diferent, en aquell llibre de Manuel Carrer, que és L'adversari, no? Que és aquesta persona que un dia comença a mentir i és incapaç de desfer la mentida i allò li transforma la vida i passa 20 anys o no sé quant de temps mentint a la seva família fins que al final té unes conseqüències desastroses, no?
I hem començat a trobar afinitats perquè efectivament Wakefield se'n va, passa sol 20 anys, però en el món literari no està pas sol.
La vida en las afueras es siempre lo mismo, semana tras semana. ¿Quién no ha sentido nunca la tentación de poner su vida en prórroga durante un rato? Desaparecer para siempre. La primera llamada de mi esposa será a la oficina.
No, no ha venido.
Bueno, no ha dicho nada. El coche sigue ahí. La trama se complica.
Això forma part de la pel·lícula Wakefield, la versió de, on surt el Bryan Cranston de protagonista, la versió d'un conte, de fet, de Doctorow, que té 10 anys, que és una relectura al capdavall del mateix personatge, adaptat, per descomptat, no som al segle XIX, sinó al XXI, no?
I que pel que vaig llegir, no he vist la pel·lícula ni l'he llegit, però pel que tinc entès, el que fa és transformar, en lloc d'anar-se'n a la casa de l'altre carrer, se'n va directament al pis de dalt, no?
Al garatge,
imagina't. O sigui, és com una... és una exageració, però, bueno, mira, avui dia potser l'estranyament de cadascú arriba fins a aquest punt, no? O sigui, sí, que sí. No cal anar-te'n al carrer del costat, sinó al garatge. Amb el garatge n'hi ha prou.
Deia afinitats perquè, efectivament, de Wakefield i d'aquesta idea de l'home que se'n va molts anys, en fi, passa molts anys absent i desaparegut, és un topos gairebé literari, Maria? Veig per allà una referència, per exemple, que té, vaja, més de 26 segles.
Una referència una mica grossa, però que sí, si penses en l'home que se'n va i que tarda 20 anys a tornar i que, a més, no se'n surt de tornar, és Odisseu. Abans que res, i en aquest sentit Wakefield és una mena d'Odisseu modern que al mateix temps és una paròdia esplèndida i va, evidentment, a parar en un territori que res no té a veure amb l'Odissea, però n'està ple de complicitats amb l'Odissea, aquest petit conte del Hawthorne. I una d'elles, et diria, quan dèiem això d'aquest narrador, el Hawthorne, que es dirigeix al Wakefield i que es dirigeix al lector amb aquest tu, l'Odissea és ple de moments en què els déus es dirigeixen als homes i els homes es dirigeixen als déus, i el començament de tot de l'Odissea té una cosa que m'encanta, perquè surt un dels trets més encantadors de Zeus, d'altra banda molt antipàtic com a déu, que és el moment en què Zeus diu... els homes atribueixen als déus la majoria dels seus mals, però per la seva simple estupidesa pateixen tants mals inútils. I és un moment d'una conversa a l'Olimp, en què Atenea està reivindicant Ulisses i dient no el podem deixar pobre a les mans de Calipso, ha de poder tornar a casa aquest home, i Zeus li fa aquest comentari. Ens carreguen el mort, però en realitat són rucs els homes i és per això que pateixen. I és un de tants aspectes. D'altra banda, Ulisses tarda efectivament 20 anys a tornar a casa. Són 20.
20 anys també, eh?
20, clavats. I moltes altres coses. Però és veritat que és un dels avantpassats, per mi, i inspiradors del Wakefield.
No sabem si la dona de Wakefield està teixint i desteixint cada nit, això ho ignorem, però sí que hi ha un escriptor argentí, l'Eduardo Berti, que l'any 99 va fer volar en una novel·la que es diu així, La mujer de Wakefield, publicada per Tusquets, va fer volar doncs, l'altra cara de la moneda, no? Què va fer la dona? És a dir, hi ha fins i tot un retrat de la vida conjugal prèvia a la desaparició i un moment molt interessant en el qual cedeix el punt de vista a la dona i és ella que fins i tot surt surt del carrer i és conscient d'on s'amaga Wakefield, es disfressa perquè no la vegi quan l'està observant, és a dir, canvia la perspectiva observador observada, no? Per tant, jo crec que és una relectura també interessant d'un escriptor molt hawthornià, també.
De fet, Wakefield, ara que ho recordo, hi ha un moment on explica que es va arribar a posar una perruca.
Sí, sí, vermella.
Vermella, i va canviar l'estil de vestir. O sigui, que hi ha una premeditació molt, molt evident, no? Home, això que tu dius del punt de vista de la dona em va molt bé per parlar d'un llibre que no fa una referència directa a Wakefield, però que quan jo el vaig llegir hi vaig pensar immediatament, que és Veus al ras, del Sebastià Perelló, publicat per Club Editor, que és l'editorial que porta la Maria, i per això m'estimo més parlar-ne jo. I és un llibre que jo, si diguem-ne, posant-ho d'una manera extrema, gairebé diria que és com si Wakefield l'hagués escrit Thomas Bernhard, per exemple. No? És un llibre que és una reflexió sobre el llenguatge i sobre la paraula i el silenci a partir d'una situació que s'assembla molt a la de Wakefield, on, diguem-ne, hi ha hagut un home que se n'ha anat de casa després de molts anys, que ha desaparegut un moment, un temps, i després aquest home apareix a davant de casa de la dona, de la seva exparella, no sé si cada dia, però molt, molt sovint. I aleshores és tota aquesta història explicada des del punt de vista d'aquesta dona i com d'alguna manera intenta entendre a través de la mudesa d'aquest home que no li parla i de la seva paraula i de la seva parla, intenta d'alguna manera explicar la seva condició, aquesta estranyesa de la vida que hi ha darrere el fet que algú se'n vagi, torni, es planti davant de casa teva i no digui res, no? És un text que no és, diríem, no és fàcil. El Sebastià Perelló, ho sabem d'altres llibres, té una gran habilitat per escriure amb un to lleugerament poètic, diguem-ne, o volgudament poètic, diguem, però al mateix temps jo el vaig disfrutar molt en el sentit d'arrelat a la llengua i arrelat a la transcendència que tenen les paraules, que en això també s'assembla al Wakefield. El Wakefield són 10 pàgines que, com deia mare, cada paraula té la seva importància. Aquí no és que sigui cada paraula, però és evident que cada paràgraf hi ha una idea, hi ha la voluntat de transmetre a través de la tria d'unes paraules determinades un sentit de la història, no?
I a mi em fa pensar això en una altra cosa, aquestes associacions que estem fent ara, que un tret fonamental de Wakefield, a través d'aquesta seva desaparició al mig de la gran ciutat, que tot s'ho empassa i tot ho esborra, és l'oblit complet, que aquí sí que el contrast és absolut, tant amb l'Odissea, en què al contrari, Ulisses se'n va i tothom es posa immediatament a recordar-lo i a construir la seva història, abans mateix de saber si és mort o viu i què passa. I a Veus al ras, que tu comentes, d'alguna manera la dona que s'ha quedat a casa pren la paraula, i pren la paraula en un monòleg que d'alguna manera és com el tapís de Penèlope, no pot aturar-se, perquè si no es trenca el lligam amb aquell que no hi és, i a través d'aquest tapís de paraules el que fa és construir la memòria d'algú que ha perdut, no només la memòria, sinó el seny, que també podem entendre que Wakefield és el que li passa, és a dir, es torna un foll, és un esgarriat, literalment és un esgarriat, i és molt també sobre la follia, només que el to del Hawthorne és tan calmós, és tan bonhomiós, que no t'adones que està parlant d'un boig.
Jo no voldria acabar sense recomanar també dos títols que estan molt lligats no només al món de Hawthorne, sinó a aquesta idea de la desaparició. Es tracta de les cartes que li va escriure Melville a Hawthorne, tots dos van ser molt amics. De fet, si recordeu, Moby Dick està dedicada al geni de Hawthorne, és a dir, Hawthorne era més gran, 15 anys més gran que Melville. Melville el va admirar molt i van tenir una relació, vivien per allà a Massachusetts, a prop de Concord, i es van veure sovint. I les cartes que Melville li escriu a Hawthorne, que ha publicat amb traducció a Carlos Buenovera a l'editorial La Uña Rota, doncs una d'elles explica la història d'Àgata, li proposa, és Melville, que li proposa a Hawthorne escriure un llibre a partir d'una història que li ha explicat un advocat, on un mariner, que es diu Robertson, naufraga, es casa amb una senyora i al cap de 2 anys de matrimoni se'n va. I durant 17 anys està desaparegut. I què ha fet durant aquell temps? Entre altres coses, tornar-se a casar, reconstruir la seva vida i tornar a tenir una altra vida amb un altre fill, un altre matrimoni, i després tot això, doncs Melville troba que és molt hawthornià i fins i tot cita Wakefield, no? I això em recorda el teu conte i tot plegat. I com que no el va escriure mai Hawthorne aquest conte i Melville no ho sabem, el que han fet és proposar-li a la Sara Mesa i al Pablo Martín Sánchez tots dos que facin aquesta història. I per tant tenim també a La Uña Rota publicat Àgata a partir d'una història esbozada por Herman Melville, el conte, el millor conte que mai van escriure junts Melville i Hawthorne, amb la qual cosa aquesta Àgata també, per aquí un personatge inspirat en fets reals. Jordi Puntí, Maria Boigues, gràcies avui per aquest repàs hawthornià i no només a Wakefield, sinó als altres satèl·lits que hem trobat, i rebem ara també, per cert, un personatge, un novel·lista que té molt a veure amb aquest món.
Adéu.
Adéu.
Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odeon.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Berta Isla és el nom de la protagonista i també el títol de l'última novel·la de Javier Marías. Aquí avui tenim el plaer de saludar Ciutat Maragda. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias.
He leído, se ha dicho, de esta novela el relato, la historia de una espera, ¿no? Pero yo también pensaba, leyéndola, el relato de una duda o de esta desazón de una mujer que no tiene la certeza de que su marido sea quien dice ser o que haga lo que dice.
Sí, bueno, de una incertidumbre, se podría decir, más que una duda. En fin, la novela trata un poco sobre eso, sobre la espera y la incertidumbre, que al fin y al cabo yo creo que son dos de las cosas que todos padecemos o disfrutamos también a lo largo de la vida. Yo creo que la gente normalmente tiene la idea de que la espera es insoportable, la incertidumbre también, puede serlo según de qué se trate. Pero yo creo que también, si no tuviéramos eso, si no esperáramos cosas continuamente, y si no tuviéramos incertidumbre sobre lo que va a venir o va a dejar de venir, también sería insoportable no tener eso, ¿no? Incluso hay un momento de la novela en el cual se viene a decir que quien ha esperado mucho, quien se ha acostumbrado a la espera, casi se le crea una especie de adicción a esperar. Mientras uno espera la llegada de algo, de alguien, pues todo está abierto, las posibilidades están todavía abiertas. Cuando algo llega o se sabe que no va a llegar en absoluto, entonces está todo cerrado. Yo lo comparo un poco con la escritura de una novela. Mientras yo escribo una novela, por ejemplo, mientras no la termino, todavía puedo hacer que a un personaje le pase algo distinto de lo que tenía previsto, puedo cambiar. Una vez que está acabada y publicada, ya será así para siempre, y en cierto sentido añoro el tiempo en que todavía estaban abiertas las posibilidades y yo esperaba terminarla.
Como lectores, en todo caso, te agradecemos que las termines, porque es el modo también de leerlas. Pero ciertamente esta idea, esta noción de la incertidumbre, que es clave en toda la novela, recordemos, per qui no l'hagi llegit encara, és una protagonista, Berta Isla, que espera a su marido, Thomas Nevinson, o Tom Nevinson.
Tomás.
Tomás,
sí.
Exacto, porque es medio español, medio británico.
Sí, es más español que británico, aunque de padre inglés y...
que no, digamos, no es una novela de espionaje, ¿verdad, Isla?
No es una novela de espías, lo que se entiende normalmente por novela de espías.
O en todo caso...
Una novela de espionaje, sí, porque hay alguien que es el marido de Berta Isla, pues por una serie de circunstancias se dedica a esto y precisamente por eso tiene periodos en que desaparece, luego reaparece, su mujer Berta Isla... sabe, acepta en un momento dado que eso es así y sabe que hay una parte de la vida de su marido que nunca va a conocer, no está autorizada a contar lo que ha hecho ni dónde ha estado, hay una nebulosa con la que ella acepta convivir, por así decir, acepta convivir con un secreto sabiendo que hay un secreto, porque el verdadero secreto, los verdaderos secretos son aquellos que uno ignora que existe tal secreto. Pero aquí no, aquí digamos sería un secreto del cual hay conocimiento y se acepta. Entonces, no es fácil, es la historia de una persona que sabe que hay una parte de la vida de su marido, una parte considerable, a la que nunca va a tener acceso y que va a ser siempre algo en penumbra, algo que es una nebulosa, y es un poco la evolución de esos dos principales personajes.
A veces los secretos no son del todo negativos. Esta idea de la incertidumbre misma, ¿no? Reflexiona, y esto me llevaba a Corazón tan blanco, ese momento en el cual el padre le pregunta al personaje principal, bueno, ahora ya te has casado, ¿y ahora qué? Y nos parece decir el narrador que el exceso de conocimiento de la otra persona, y ahora hablo de pareja, aniquila casi esa incertidumbre necesaria, ¿no?, para avanzar, y ella en un momento determinado también alude a la rutina de la presencia cotidiana, con lo cual este no saber no siempre es
es malo.
No, yo creo que no siempre es malo, y sobre todo yo creo que, aparte de no ser siempre malo, creo que sobre todo es la condición de todos. Normalmente creemos que sabemos bastante de nuestra propia vida y de nuestra historia y de lo que nos concierne. Pero yo a veces me gusta recordar el comienzo, si es que lo cito bien, el comienzo de David Copperfield, de Dickens, que dice algo así como: para empezar por el principio, yo nací, o eso me han dicho. Entonces, ese o eso me han dicho está muy bien puesto, porque todos decimos yo nací, pero en realidad, bueno, nos lo han dicho. Y hay un montón de cosas que nos han llegado transmitidas y nada más, damos crédito a ellas. Si luego uno avanza un poco más y dice, bueno, mi padre era, mi madre era, bueno, y normalmente creemos también conocerlos y saber, pero basta compararse un momento y decir, bueno, antes de que fueran mi padre y mi madre, tuvieron 20 y tantos, 30 y tantos años de vida, y normalmente sabemos muy poco de quiénes eran, de cómo eran, de cuáles eran sus aspiraciones, de qué habían hecho, qué habían dejado de hacer. Es decir, que incluso aquello que queremos conocer mejor, en realidad lo conocemos muy poco.
Esto de los secretos, no solo en pareja, sino en los oficios, y lo que contamos, lo que ocultamos, lo que se dice, lo que se finge, es algo que desde tu rostro mañana sí has ido insistiendo, ¿no? También te preocupa.
Sí, me preocupa porque me preocupa en la vida también, por eso, porque soy consciente de lo que acabo de decir, de que realmente es casi imposible saber nada a ciencia cierta, ni siquiera sobre nosotros mismos, ni siquiera sobre nuestras decisiones. Luego encima, si le añadimos que la memoria es tramposa y recordamos las cosas de una manera, vamos, a veces descubrimos que muy inexacta, muy imprecisa o como mínimo muy contradictoria con la memoria de otra persona que vivió lo mismo. Yo a veces he dicho también que quizá una de las razones por las cuales escribimos y leemos ficciones y vemos ficciones también en la televisión o en el cine es porque tenemos una cierta necesidad de que algo de vez en cuando pueda contarse sin vuelta de hoja y de una vez y para siempre, y sin posible rectificación, porque todo lo que contamos, y desde los hechos históricos hasta el incidente que nos ha sucedido en la calle viniendo hacia acá, todo puede ser desmentido, todo puede ser rectificado, todo puede ser matizado, decir, no, perdone, este incidente que usted vio no fue así porque usted no vio la primera parte de lo que ocurrió, tal. Hoy en día que la historia se falsea profesionalmente, no digamos con... Entonces, todo lo que sabemos, todo lo que damos por sentado puede ser desmentido. Una novela, ¿no? Don Quijote murió... y murió para siempre como murió. Madame Bovary murió y murió para siempre como murió. Y nadie está de moda ahora decir, bueno, voy a hacer una versión de Madame Bovary y no sé qué. Pero bueno, eso es una tontada. No, son así. Y yo creo que tenemos una cierta necesidad de que, aunque sean ficciones, aunque sean historias que precisamente no han sucedido, algo se nos cuente de vez en cuando, cabalmente y para siempre.
Lo asombroso, lo que en parte también yo creo que le provoca estar en esa zona abierta isla, es que la persona a la que presuntamente deberías conocer más o que está más cerca, no por poco, es tu marido, ¿no? Es precisamente la que te genera más dudas. Y eso me lleva a una reflexión que hacía en tu rostro mañana. ¿Cómo puedo no conocer hoy tu rostro mañana? Es decir, la persona a la que le debemos todo o con quien creemos que pasaremos, en fin, los años venideros.
Sí, eso es una cosa que, bueno, que yo creo que todos pagaríamos mucho dinero por saber realmente cómo serán los rostros mañana, en el sentido metafórico de las personas que nos importan, porque nunca sabes. Es decir, yo por lo menos me he llevado tantas sorpresas a lo largo de mi vida, cosas que, en fin, no habría imaginado nunca que alguien reaccionara de una manera determinada o que alguien se portara de una manera determinada, y me he encontrado con ello y me sigo encontrando con ello todavía a mis más de 60 años, ¿no? Y nunca se aprende. Entonces, en este caso, en el caso de la novela, ahí lo que pasa es, como he dicho antes, el secreto es un secreto que no es un secreto absoluto, porque el secreto absoluto es aquel del que uno no tiene conocimiento. Hay un secreto y uno no sabe siquiera que hay un secreto, pero aquí sí, ella sí sabe que lo hay, sabe que hay esa parte y sabe, por tanto, que ese marido por fuerza va a ser incompleto, va a ser impreciso, va a estar en una nebulosa.
Entonces busqué de nuevo al holandés errante con la mirada, pero ya no lo encontré. Se había esfumado mientras yo me entretenía con los caballos nevados. Esta referencia a Berta Isla cuando lo ve aparecer con una barba que luego, por cierto, dice se la afeitó como el Capitán Nemo, ¿no?
Sí.
Y es este uno de los intertextos, ¿no?, que aquí aparecen, no el barco fantasma ni Wagner, pero sí hay varios. También está el caso de Martin Guerre.
Sí.
O, por ejemplo, el del coronel Chabert, que ya funcionaba el de Balzac en Los enamoramientos.
Sí, ya hacía tiempo que tenía ganas de hacer una novela sobre un tema que es viejo, viejo como la literatura, que es el del hombre que desaparece. Digo hombre porque tradicionalmente han sido, ahora hoy en día ya no, pero tradicionalmente eran los hombres los que se iban, se iban a la guerra, se iban a la mar, se iban de exploración, desaparecían y normalmente eran las mujeres las que se quedaban esperando a ver si volvían o no volvían o al cabo del tiempo, etcétera. Y el tema del hombre que desaparece y que luego reaparece y que a veces no es seguro si es el mismo que se fue, etcétera, etcétera, es un tema tan viejo como la Odisea. Ulises se podría decir que es el primer desaparecido, ¿no? No que Berta Isla sea una Penélope en absoluto, yo creo que no tiene nada que ver con Penélope, es una mujer que yo creo que es un personaje muy digno, femenino, y no es una mujer que simplemente espera pacientemente a la vuelta, toma sus medidas, pone en cuestión incluso al marido y el trabajo al que entiende que se dedica el marido como algo moralmente reprobable en sí mismo, etcétera, etcétera. Pero sí, hacía tiempo que, bueno, se mencionan esos textos, el coronel Chabert, del cual me ocupé, los personajes hablaban de Balzac, los personajes de Los enamoramientos hablaban de él, que es el caso de un hombre desaparecido en combate en una batalla napoleónica, el que al cabo de 10 años resulta que no ha muerto, y que vuelve y, para empezar, pues su mujer se ha casado con otro ya, ha tenido un par de niños, su fortuna se la ha quedado. Es un problema que vuelva, ¿no? También la había tratado muy lateralmente en un cuento mío de hace ya muchos años, la canción de Lord Rendall, que era justamente la vuelta de un marido después de la guerra al hogar y que empieza a mirar la casa por fuera, a ver cómo está la situación antes de presentarse ante su mujer de nuevo, etcétera. Y tenía ganas de abordar ese tema que a mí siempre me ha atraído mucho, por no decir que me ha fascinado, y hace unos años leí esta novela que publiqué, me molesté en traducirla al español y publicarla en mi pequeña editorial Reino de Redondo, la mujer de Martin Guerre, que cuenta la historia de otro desaparecido, basada en un hecho real del siglo XVI. Luego hubo una famosa película...
Juicio histórico, ¿verdad?
Una película famosa en los años 80, pero este librito es los años 40, es muy anterior. Uh-huh. Y es un libro breve de 100, 110 páginas, pero me estimuló. Digo, sí, mira, voy a animarme yo a contar mi propia historia de este subgénero, digamos, de los desaparecidos reaparecidos.
Hay un detalle que no es directo, pero me llamó la atención, pensando en esta idea homérica de la espera, ¿no? Que es que ciertamente Thomas Nevinson también tiene una cicatriz, como tiene Ulises. Lo que pasa es que a él casi se la borran, ¿no?
Sí, sí, se la borran, pero alguna otra me parece recordar que le aparece. También, bueno, coincide con una que tiene otro personaje, el primero que le otienta, digamos, el profesor Wheeler, que es un personaje que viene de Tu rostro mañana, he recuperado un par de personajes de Tu rostro mañana.
Y uno que es muy inquietante, que es el caso de Tupra, ¿no?
Tupra, sí, que es un poco el reclutador y que en Tu rostro mañana tenía un papel más destacado. Era un personaje que aparecía bastante y aquí lo he recuperado más joven. No hace falta leer las dos novelas, se pueden leer autónomamente, ¿no? Ni es precuela ni es nada de nada. Pero bueno, a mí me divierte a menudo recuperar personajes de novelas anteriores, lo he hecho en muchas ocasiones, y en cambio esta vez he dejado fuera al profesor Rico, que había aparecido en muchas de las últimas.
Me consta que le debe saber mal a esta ausencia.
O no. Ya, pero, a lo mejor ha respirado con alivio.
Pero hablando de revisitaciones, no sé si eres consciente que tarde o temprano acabarán haciendo en Oxford una ruta Javier Marías. Porque ya son unas cuantas, o la Tayloriana.
No, eso ya me parecería mucho, pero no, a mí lo que sí me, ya hace bastantes años me divirtió en una visita que hice años después de haberse publicado mi primera novela de Oxford, que fue Todas las almas, y años después de haberse publicado también en inglés, y en la librería Blackwell's, que es una librería enorme, la principal de la ciudad, donde de hecho hay una escena en Berta Isla, había un escaparate que ponía autores local authors, autores locales. Entonces había varios libros sobre Oxford y estaba también Todas las armas. Bueno, con esto ya he conseguido mucho.
Es magnífico ser, exacto, un autor local de Oxford, ¿no? Sí. All Souls, ahí estaba.
Gracias,
sí. Sí, después de Tu rostro mañana leí una entrevista, una declaración en la que decías que el esfuerzo titánico son 1.200 páginas, ¿no?
Sí, estuve 8 años y pico con esa novela.
Exacto,
sí.
era tan agotador que incluso cuestionabas la capacidad de volver a escribir novelas. Y desde entonces, si no me descuento, son 3, ¿no?
3, sí. Sí, la verdad es que en aquellos momentos, ya digo, fueron 8 años y medio aproximadamente de trabajo y la verdad es que es un libro muy extenso, lo publiqué en su día en 3 partes, en 3 volúmenes, y la verdad es que quedé agotado y también tuve un poco la sensación de que dentro del campo de la novela pues ya no tenía mucho más que decir, ¿no? Y por eso lo mencioné entonces. Luego, bueno, pasaron unos años y al cabo del tiempo, pues hay algo que a uno le inquieta, hay algo que a uno le provoca curiosidad, y un impulso, a lo mejor me aburría sin escribir una nueva novela, yo qué sé. Entonces hice Los enamoramientos, luego ha venido Así empieza lo malo, que no es precisamente corta, y esta tampoco es corta, o sea que en fin, aquello fue una sensación que tuve y ahora también tengo la sensación, cada vez que termino un libro yo siempre tengo la misma sensación, digo, buf, esto es muy difícil y es mucho trabajo y imagínate ahora empezar otra vez otra desde cero, ¿no? Y siempre pienso que, pero bueno, cuando pasa un poco de tiempo, pues resulta que hay algo más. Ya veremos si esta vez hay algo más.
Hay algo más en el contenido, pero también en la forma, porque me imagino que no son cortas, entre otras cosas, porque uno de los rasgos estilísticos de tu obra tiene que ver con la digresión, con estas páginas, ¿no? Las que el tiempo se detiene y son reflexiones que se van anudando unas a otras y que me imagino que esto mentalmente, cuando uno está en plena escritura, va surgiendo.
Yo procuro que no, vamos, no sé si lo consigo, pero yo procuro que esas digresiones o reflexiones no sean tampoco excesivamente largas, porque eso creo que cansaría y distraería demasiado. Yo no me olvido que escribo novelas y que las novelas tienen una trama, tienen una historia, tienen unos personajes, suelen tener diálogos y tienen una tensión también, ¿no? Tensión narrativa, estrictamente narrativa. Me permito esas interrupciones, pero procuro no alargarlas demasiado tampoco. En fin, a lo mejor hay gente que las encontrará aún así larguísimas y pesadísimas. Pero,
no, lo decía en el sentido contrario.
Pero bueno, no es que salgan muchas páginas en estas últimas novelas por ese motivo, sino porque, bueno, las historias necesitan también su espacio y su tiempo para ser contadas, ¿no?
Y los personajes su desarrollo, sin duda. Pero sí que hay una especie de lirismo, ¿no? Que con los años, bueno,
eso lo hay desde hace muchos libros, ¿eh? Sí. Ya con el corazón tan blanco había unas partes, llamémoslas pasajes líricos o semilíricos, digamos, que ya existían hace 25 años, que se han cumplido este año de Corazón tan
Blanco. Del año 92, efectivamente. Uh-huh. Seguramente uno de los títulos que más satisfacciones te ha reportado,
sí,
¿no?
Sin duda alguna, sí. Ha sido, sí, yo creo que el libro pues más traducido y el más vendido de todos. Y después, curiosamente, ha sido Los enamoramientos, que yo creo ahora mismo que es el más traducido y probablemente, no sé si el más vendido después de Corazón tan Blanco, que yo en cambio estaba convencido de que era un libro que no iba a gustar nada y que no iba a interesar a nadie. Bueno, eso no, uno nunca sabe lo que... En fin, la percepción propia nunca vale mucho.
En la cuestión técnica, que como es sabido, todavía escribes, todavía imagino que
sí,
con muchos
máquina.
Años, con máquina de electrónica, ¿no?
Sí.
¿Te queda tiempo no solo para escribir, sino para leer? Y leer en el sentido casi casi decimonónico, es decir, de novelas que a uno gusta sentarse en la butaca y que...
No mucho. La verdad es que no mucho, aunque tengo cada vez más ganas, sobre todo, de releer. La verdad es que en eso voy notando que voy cumpliendo años, porque llega un momento en el cual las novedades y estar al día, cosa que yo he procurado hacer durante larga parte de mi vida, pues cada vez me apetece menos y me interesa menos, se pierde mucho tiempo. Es decir, la verdad es que uno, si está muy al tanto de lo que se hace hoy en día, de las novedades, pues lee un libro muy bueno a lo mejor y 9 que se podría haber ahorrado. Entonces se pierde mucho tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, que uno va cumpliendo años, de pronto se da cuenta de que le apetece releer esto, que no ha leído a Tito Livio completo todavía o a Tácito, y bueno, llega un momento en el cual en el cual pues echo en falta tiempo para esas lecturas que me apetecen más hoy en día, de clásicos que por así decir uno va sobre seguro, ¿no?
Claro.
Y en eso yo noto la edad. Antes tenía más curiosidad, ahora empiezo a pensar, bueno, lo que se publica ahora ya no son estrictamente contemporáneos míos.
Y en el caso de Reino de Redonda, la parte, digamos, de edición...
Bueno, ahí sí me veo obligado de vez en cuando a leer cosas, como es lógico, pero bueno, publico tan pocos libros en Reino de Redonda, es una editorialita tan modesta que publica uno o dos títulos al año ahora, y que cada vez estoy más tentado de cerrar, porque la verdad es que... entre que nadie hace reseñas de esos libros nunca y la gente ni siquiera se entera de que existen y tal, pues como negocio desde luego ruinoso, pero bueno, nunca lo hice pensando que fuera otra cosa. Pero ya llega un momento en el que dices, bueno, no sé, me estoy tomando cierto trabajo, aunque sean un par de libros al año y tal, y bueno, si luego ni siquiera la gente se logra enterar de que existen, ¿para qué? Ya veremos.
Inéditos en español en algunos casos.
Bueno, algunos eran inéditos, otros han sido recuperaciones de cosas que estaban fuera de descatalogadas o traducciones mías antiguas. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, que es un buen catálogo, aunque sean solo 30 títulos en un plazo de 16 años o por ahí.
No está nada mal. Mientras tanto seguiremos leyendo las novelas mientras no las agotes, digamos. Esperemos que por muchos años.
Nunca se sabe lo que dura la cuerda, ¿no?
Javier Marías con esta Berta Isla, gracias por pasar por Ciutat Maragda. Hasta otra.
Gracias a vosotros.
Gracias. La història d'un home que entra en una llibreria buscant a Ulisses. Així comença aquest tema del cantant nord-americà Mason Jennings i així tancarem avui aquest Ciutat Maragda hawthornià. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Rosa Silloé al control tècnic i qui us ha parlat David Guzmán. Amb Ulisses, de Mason Jennings, ens acomiadem fins la setmana que ve.
I went into 12 bookstores looking for Ulysses. Mother, well, let me to believe all my questions would be answered. Now I have it here, sitting on the table. Another word for the universe. Blue screen tea and a bonsai tree, an underground apartment. Check my email and wash my clothes while my rice is cooking. Oh, Jesus Christ, how I hate making phone calls. So I lead a lonely life. Waterfall from a higher place told me all about you. The funeral of the man I was told me not to doubt you. Oh, what we could do with your dress up round your shoulders. We could leave all our fear behind. Buddha, 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 Buddha. I went into the liquor store looking for a bottle of my favorite Bombay gin, answer to my problems. But to my delight, the bottles were all taken. Oh yeah, another hero's night. Shut up.